la música d'Enric Granados a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
2 minuts i seran 8:15. Salutacions. Comencem el programa, com sempre, resumint algunes de les notícies més importants del dia. Més de 2.000 hectàrees cremades a la Comunitat Valenciana pels incendis. N'hi ha 3 d'actius, un de controlat i una persona detinguda acusada de provocar un dels focs. Els incendis més actius són els de la localitat de Bolbait, a la comarca de la Canal de Navarrés, i Carcaixent, a la Ribera Alta. A Bolbait hi ha 7 municipis afectats, però l'evolució és favorable. El de Carcaixent és el que més preocupa. Tots els focs han cremat en total més de 2.000 hectàrees, com dèiem, 1.535 calcinades a Bolbait. En el de Carcaixent s'estima que hi ha 1.000 hectàrees més que podien haver quedat cremades. En els focs hi treballen 133 mitjans aeris i terrestres. El fum i les flames han obligat a desallotjar un hospital, una escola i diverses cases, tot i que, com dèiem, sembla que la situació ja comença a estar sota control. D'altra banda, l'Audiència Nacional ha deixat en llibertat Mario Conde després que l'exbanquer ha pagat la fiança de 300.000 euros. Conde, doncs, podria sortir aquesta mateixa tarda de la presó madrilenya de Soto del Real, on va ingressar per presumpte blanqueig de capitals. De l'actualitat política a casa nostra, 6 membres dels 15 que formen el secretariat de la CUP han anunciat la seva dimissió. Els 6 dimissionaris són Esther Rocaballera, Guim Pros, Joel Jové, Omar Diata, Roger Castellanos i Tomàs Salles. En un comunicat publicat aquest matí, els 6 integrants de la CUP justifiquen la seva dimissió pel que qualifiquen de tensa situació actual en l'organització i també pel context polític i social. Consideren que la renúncia és una decisió difícil però necessària per garantir que la CUP torni a tenir un projecte, segons les seves paraules, netament democràtic, transparent i assembleari. Els 6 membres que renuncien del secretariat de la CUP diuen que la inoperativitat del secretariat és evident i asseguren que hi ha actituds sectàries i fins i tot maquiavèliques. D'altra banda, Metges Sense Fronteres ha renunciat des d'avui als fons públics que rep de la Unió Europea i dels Estats membres en protesta pel que qualifiquen de política nociva amb migracions. L'ONG vol denunciar així la situació en què es troben milers de refugiats i immigrants, en el sentit que la Unió Europea practica, segons diuen, una política basada en la dissuasió i en el fet d'allunyar el màxim possible de les seves costes els qui fugen de la guerra i del patiment. Metges Sense Fronteres es refereix concretament a les més de 8.000 persones atrapades a les illes gregues i que podrien ser retornades per força a Turquia. I també ha estat un dia avui de ràbia i consternació al Regne Unit per l'assassinat a trets ahir, amb arma blanca, de la diputada laborista Jo Cox. La societat britànica està encara commocionada per l'assassinat d'aquesta parlamentària jove, tenia 42 anys, i va perdre la vida quan sortia d'un acte a favor de la permanència del Regne Unit a la Unió Europea. Cox era una parlamentària molt compromesa amb l'activisme social i amb els drets humans, i també qüestions com ara la situació dels refugiats. També hi ha hagut solidaritat a la campanya electoral de les eleccions espanyoles amb el Regne Unit i aquesta diputada. Recordem que la campanya per al referèndum de la sortida britànica de la Unió Europea, un referèndum que tindrà lloc dijous vinent, ha quedat suspesa fins demà. I encara us expliquem, per tancar aquest informatiu, que l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 1 any i mig de presó el ginecòleg Carlos Morín per haver practicat 11 avortaments il·legals a les seves clíniques de Barcelona, dels 89 de què havia estat acusat, i ha imposat la mateixa pena a un dels psiquiatres del seu equip mèdic. Morín i la seva dona, per a qui la fiscalia demanava prop de 300 anys de presó, van ser absolts l'any 2013 per l'Audiència de Barcelona perquè entenia que els avortaments practicats estaven emparats pels supòsits legals, però finalment el Tribunal Suprem va obligar a repetir el judici en estimar un recurs de la fiscalia. Ara el tribunal, malgrat la condemna a Morín i al psiquiatre, ha absolt la resta de processats per avortaments il·legals, incloent-hi la dona de Morín, en una sentència en què conclou que el ginecòleg tenia plena capacitat per decidir i ordenar el cessament d'aquells avortaments que podien ser delictius a les seves clíniques. Entre la part acusadora hi havia l'associació E-Cristians.
El mirador de l'actualitat.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Ràdio Estel.
Passen 4 minuts i mig de 4:45. Salutacions del Mario Ramírez a les vies de so i avui del David García a la producció. Comencem ja el temps d'anàlisi de l'actualitat. Seguim amb la sèrie de col·loquis dedicats als principals partits polítics que es presenten a les eleccions del 26 de juny. Avui ens acompanyarà un representant d'En Comú Podem, concretament el seu número 3 a Barcelona, Josep Vendrell. En Comú Podem va guanyar sorprenentment el 20 de desembre passat les eleccions a Catalunya amb 12 diputats. Va aglutinar una part de l'esquerra, diguem-ne, tradicionalment sociològica aquí al nostre país i també una part de la indignació sumat tot plegat als vots d'Iniciativa i d'altres persones que potser procedien d'altres opcions o de l'abstenció. Ara, En Comú Podem, que arreu d'Espanya també està coaligada amb Esquerra Unida en la nova coalició Units Podem, vol ser una confluència forta de Pablo Iglesias, però amb el seu perfil propi. Defensora del pacte per un referèndum a Catalunya i d'una nova concepció de la política, En Comú Podem es presenta amb la intenció de ser decisiva per frenar Mariano Rajoy i el PP de continuar en el govern. En parlem també amb dos dels nostres col·laboradors. Obrim la nostra taula. Saludem primer el número 3 de la llista d'En Comú Podem per Barcelona, Josep Vendrell. Senyor Vendrell, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Gràcies per haver-nos atès, encara que sigui uns minuts només, que sabem que són hores d'actes polítics, oi?
Sí, just abans de començar un acte, m'ho fent.
Molt bé, doncs no li robarem massa temps, però mentrestant saludem Teresa Carreras, periodista, membre de la Junta de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I també saludem Sixto Cadenas, que és gestor de l'Administració de Justícia i membre de Societat Civil Catalana. Bona tarda, senyor Cadenas.
Bona tarda, bona tarda.
Com que el temps és or, li demanem primer de tot al senyor Josep Vendrell amb quines aspiracions a grans trets es presenta Podem a Catalunya, En Comú Podem.
Bé, el nostre objectiu és guanyar les eleccions, com ja vam fer el 20 de desembre, i millorar i ampliar el nostre resultat en nombre de vots i d'escons, de forma que contribueixi a l'objectiu polític fonamental, que és que hi hagi un canvi en el conjunt de l'Estat, que derrotem el PP. El nostre objectiu, ho hem dit reiteradament, és fer el sorpasso, però fer el sorpasso al PP, i que hi hagi un govern progressista i plural que obri una nova etapa a l'Estat espanyol.
Des de Catalunya, quina contribució es pot fer i quins vots de més creu vostè que pot treure En Comú Podem, tenint en compte que va ser un resultat molt superior al d'anteriors comicis, el del 20 de desembre? Ara, què pot esgarrapar més vots, potser del PSC, de l'Esquerra, o els votants de la CUP, potser?
Bé, nosaltres el missatge que volem traslladar és que som l'eina més útil en aquests moments doncs per derrotar el Partit Popular i per fer que hi hagi aquest govern. Aquestes eleccions es decideix el govern de l'Estat, no? Quina fórmula de govern hi haurà. I segons les enquestes, i cada vegada crec que és més evident, hi ha dues alternatives, no? Un govern vertebrat al voltant del Partit Popular, és igual si és amb Rajoy o amb algú altre, i un govern amb nosaltres. Altres opcions, aquests quatre mesos ja han quedat descartades, no? Perquè a més no sumen els vots necessaris. Per tant, aquí hi ha aquestes dues alternatives. Catalunya sempre ha estat, quan hi ha hagut processos de canvi a l'Estat, sempre ha estat capdavantera, i per tant nosaltres el que volem és sumar, contribuir a aquest canvi. No només estar al govern per estar al govern, aquest no és l'objectiu, evidentment, sinó perquè des del govern creiem que és imprescindible posar en marxa un pla de rescat social, fer front a l'emergència social i a la reducció de les desigualtats i a la creació d'ocupació, combatre amb eficàcia la corrupció i guanyar el referèndum que tant hem reivindicat a Catalunya.
Precisament, entre les propostes d'En Comú Podem, a banda de les que vostè ha dit, també hi ha la de potenciar el sector públic, l'escola pública, la redistribució de les riqueses i unes polítiques noves després de 4 anys molt durs. També coincidirà amb nosaltres, encara que estigui en les antípodes, per dir-ho així, del govern que hi ha hagut fins ara, però és veritat que era una època dura i en què potser de vegades no hi havia més remei fer ajustos. Però vostès quina proposta tenen a nivell econòmic?
Miri, a nosaltres ens sembla que l'objectiu principal en aquests moments és dinamitzar l'economia per crear ocupació, reduir les desigualtats i fer front a l'emergència social. En aquest sentit, per fer això, és imprescindible tres coses, no?, fonamentals. Una, que és incrementar els ingressos. Cal una veritable reforma fiscal que combati el frau fiscal i que les rendes més altes siguin les que contribueixin més, i les activitats contaminants, perquè a diferents d'altres països d'Europa no tenim fiscalitat verda. Cal negociar amb la Unió Europea un ritme de reducció del dèficit que no escanyi el creixement econòmic i la creació d'ocupació i que permeti mantenir l'estat del benestar. I cal un programa de transició cap a un altre model econòmic, perquè tenim un model econòmic molt basat en la mà d'obra barata, en treballs de poca qualitat, i hem de fer la transició energètica cap a les energies renovables i cap a una economia veritablement industrial i del coneixement, no? Això és imprescindible, també, derogar la reforma laboral, les dues reformes laborals, tant les del PP com les del Partit Socialista.
Sí, molt ràpidament, Teresa Carreras i Sixto Cadenes li faran un parell de comentaris o preguntes.
Una pregunta, senyor Vendrell, molt ràpida. No creuen que per fer aquest sorpasso al PP que vostès, que vostès volen fer, seria més fàcil si el senyor Iglesias, que ja sé que no és del seu partit, però bueno, si vostès estan coaligats amb ells, fos més clar en relació al tema del referèndum i del PSOE, perquè realment el fet que és tan amic de l'anterior president del govern és una cosa que encara ens ha deixat alguns perplexes.
Són imatges de campanya. Digui, senyor Vendrell.
No, el Pablo Iglesias deu ser el polític no català i dels catalans, si el comparem als catalans, déu-n'hi-do, que ha reiterat més vegades que vol un referèndum per Catalunya. Ho ha reiterat moltíssimes vegades, abans del 20 de desembre, després del 20 de desembre, durant aquests 4 mesos de negociació. Mira, l'important en política no només són les paraules, sinó són els fets.
Clar, és això.
Sempre hem presentat propostes al Partit Socialista, com hem estat negociant, que hi havia el referèndum. Sempre hem plantejat el referèndum, fins i tot quan altres formacions polítiques de caràcter sobiranista aquí a Catalunya van considerar el referèndum com una pantalla passada, nosaltres i el Pablo Iglesias vam continuar defensant el referèndum. Jo crec que aquí la coherència...
Però els socialistes no el defensen, el referèndum.
Perdoni?
Sí, dic que el PSOE no el defensa, i llavors per negociar un possible govern de coalició aquí caldrà, no sé si cedir, senyor Vendrell, o fer o articular alguna fórmula intermèdia.
Evidentment caldrà negociar per guanyar el nou govern i perquè hi hagi el referèndum. D'això no estem convençuts. Però per nosaltres és un objectiu fonamental amb el segon argument. Creiem que no hi ha una proposta millor per resoldre el conflicte que una majoria de la societat catalana té amb l'estat espanyol. No hi ha via més democràtica que uneixi més els catalans i més catalanes, que tingui més aliats a l'estat i que s'entengui arreu d'Europa que el referèndum. Nosaltres no diem que sigui fàcil. No diem que això serà senzill. No l'hem dit mai, però que aquest és el nostre objectiu polític, i que si estem al govern hi haurà referèndum, i evidentment també depèn de la quantitat de vots i la quantitat de suports que tinguem el 26 de juny. Però que el compromís és evident i clar, jo crec que és, que és reiteradíssim. És més, a vegades em sembla que hi ha dirigents polítics que estan a l'espera de, de veure quan el Pablo Iglesias o quan nosaltres organitzarem el referèndum. Miri, això no passarà i no ha passat durant aquests 4 mesos.
Bé, i ja abans d'acomiadar el senyor Josep Vendrell, Sixto Cadenes...
Sí, breument, l'altre dia el senyor Iglesias va dir que el referèndum ja no era una gínia vermella per pactar un govern futur, el govern d'Espanya, no? Per un costat, però bé, vostè ha dit això, jo crec que això passarà després del 26 de juny. El que sí que em sembla sorprès, em sorprèn molt, és que vostès parlin d'igualtat i estem promovent un referèndum que el que farà és precisament a Espanya produir aquestes desigualtats, perquè està basat precisament en una desigualtat molt clara, no? I per tant, doncs, m'agradaria saber per què promouen aquest referèndum i després parlen d'igualtats.
Vostè està d'acord amb el que diu el senyor Cadenes en el sentit que provoca desigualtats, un referèndum, senyor Vendrell?
Pues en absolut, no? Perquè no veig la relació ben bé que té, no? El que provoca desigualtat és tractar els que són diversos i diferents com a iguals. Això sí que provoca desigualtat, no? Mm. És evident que Catalunya té una especificitat nacional ben evident i ben clara. També és evident que la major part de la societat catalana, un 70, un 80% en aquests moments, independentistes i molt més enllà de l'independentisme, no estan d'acord amb l'actual marc estatutari i constitucional. I, per tant, l'únic que volem fer és que s'apliqui la solució que s'ha aplicat en altres casos similars, en el cas d'Escòcia o en el cas del Quebec. Em sembla que ningú ha de tenir por del referèndum, del debat, i que això no és el que trenca les societats. Ni el que fractura, el que trenca les societats és la desigualtat social, és la precarietat laboral, és l'exclusió social. Això és el que fractura i crispa. Amb una societat democràtica avançada no hauríem de tenir por a afrontar el debat que implica fer un referèndum.
D'acord amb vostè, senyor Vendrell.
Té 50-50, eh? Té una membre de la taula a favor i una en contra.
Però, bueno, ja hi ha alguna cosa.
Així és la societat. De tota manera, senyor Vendrell, hi ha una última qüestió abans d'acomiadar-li i agraïm-li la seva participació en directe. Una qüestió sobre... Què es pot fer per dialogar sobre Catalunya, més enllà de temes com el referèndum o no referèndum, la sobirania espanyola, mesures o propostes econòmiques, d'educació, de sanitat... Alguna cosa s'ha de fer, seure a la taula, els grups polítics que surtin elegits al Congrés, el govern català, els grups catalans... Aquí podem una mica... Podem dir que ha estat festejat, fins i tot el mateix Artur Mas en la nit electoral del 20 de desembre ho deia, no? Si podem demanar el referèndum, parlem amb ells, també.
Bé, jo crec que han passat per una etapa molt negativa i molt negra basada en l'immobilisme i en la imposició. I cal passar a obrir una nova etapa on es pugui parlar de tot, on es pugui dialogar i acordar. Des de coses tan estructurals, per dir-ho així, com el referèndum, a coses també absolutament fonamentals. Miri, nosaltres pensem que una de les primeres coses que hauria de fer un nou govern de l'Estat és retirar el recurs contra la llei 24, que va aprovar de forma unànime el Parlament de Catalunya per fer front als desnonaments, a l'emergència habitacional i a la pobresa energètica. Aquest seria un primer gest que crec que caldria fer. Un altre, incrementar les inversions, per exemple, en Rodalies de Barcelona, que és una autèntica vergonya, mentre s'està invertint amb el tren de l'alta velocitat, que és el tren que només agafa el 3,5% de la població, el tren de la majoria només rep el 5% de les inversions, no? I això és una necessitat evident aquí a Catalunya. Per tant, efectivament, hi ha moltes coses que fer i cal obrir una nova etapa basada en escoltar i en dialogar.
Moltes gràcies, senyor Josep Vendrell, número 3 de la llista d'En Comú Podem per Barcelona en aquestes eleccions. Ja ens ha dit que aspira a repetir o millorar els resultats del 20 de desembre amb 12 escons al Congrés. Va ser En Comú Podem la força més votada. Ja ens ha dit ell que aspira a un millor resultat i, en tot cas, com diem sempre a tots els representants polítics que ens van atenent aquests dies, que hi hagi sort, ho diem en sentit neutre nosaltres sempre, no ens posicionem a favor de ningú. Algun argument per demanar el vot per la seva formació, també tenint en compte que vostès han estat nodrits amb molts vots doncs, de la gent cansada, de la gent indignada, potser de la gent que vol transformar la societat?
Sí, jo crec que estem en un moment en què hem de passar de la indignació a la mobilització electoral i a l'esperança. Jo crec que nosaltres som un instrument, una eina, per sumar tots aquells vots que volen que hi hagi un canvi real d'una vegada a l'estat espanyol, que fem fora el Partit Popular i hi hagi un govern progressista per afrontar els grans reptes que tenim, no? El repte de la precarietat, de l'atur i de la desigualtat, el repte d'acabar d'una vegada amb la corrupció i el repte de poder decidir en llibertat el futur polític de Catalunya.
Gràcies, Josep Vendrell, número 3 d'En Comú Podem per Barcelona. Que vagi bé la campanya. Adéu-siau.
Moltes gràcies a vosaltres.
Sort.
passen 2 minuts i mig de 3:15. Desitjar sort sempre és una pràctica de cortesia política.
Jo li desitjo qualsevol. Jo li desitjo qualsevol.
Sobretot en les eleccions, l'avantatge és que com que els ciutadans voten, votem lliurement, això, la sort, cadascú legítimament intenta convèncer, oi? Així funciona la campanya. Bé, del que ha dit el número 3 d'En Comú Podem, vostès han plantejat a favor o en contra alguns comentaris. Què creuen?
No, jo senzillament penso que el senyor... El cap de llista,
Xavier Domènech, en aquest cas.
El Xavier Domènech, doncs que ho té difícil, perquè realment ell ho ha dit, l'esquerra, el senyor Vendrell, el que ens ha vingut a dibuixar és un govern d'esquerra. Una de les enquestes d'ahir també en parlava.
Necessita la participació del PSOE.
Però necessita la participació del PSOE, i aleshores té incendis per apagar cada dia, però el senyor Vendrell.
Aquesta situació ja la tenia el 20 de desembre.
També, també. Ja veurem què passa si està per sobre del PSOE, Podem...
Dic que aquesta possibilitat ja la tenien, vull dir, no la van aprofitar.
Sí, però vull dir que el fet de que cada dia hagi de apagar l'incendi de la senyora Susana Díaz o del senyor Pablo Iglesias, etc., amb qualsevol altra cosa, és el que no li fa bé, perquè realment jo penso que el senyor d'En Comú Podem, el senyor Xavier
Domènech,
presenta una candidatura molt sòlida. Els vaig veure, els he llegit, el senyor Vendrell no el conec personalment, però l'he escoltat en un acte electoral dels que van fer, i realment em semblen... interessants.
Bé, què pensa? Encara que sigui discrepant, senyor Cadenas.
Jo plantejava aquesta pregunta, que m'ha agafat
sí, una mica. Sí, vostè parlava de la igualtat perquè... dels espanyols, entesa
no, clar,
com...
No, perquè estem parlant de les eleccions generals, vull dir que no estem parlant de les eleccions a Catalunya, i per tant, traslladar, diguéssim, els problemes que tenim aquí a Catalunya, que tenim eines per resoldre, o almenys perquè no siguin tan greus, doncs parlar així d'igualtat dels ciutadans, suposa que Espanya, perquè estem parlant del govern d'Espanya, quan amb un referèndum el que es fa i està... I es,
que home,
el
no, referèndum... això sí que
sí,
no.
Sí. Però, bueno, vostè pot pensar el que vulgui.
Jo li dic que el que també pot pensar el que vulgui.
Jo dic que el que penso, i a més ho raono, no? Vull dir, perquè, mire, fins i tot amb la Susana Díaz, que l'has posat de tu aquí a la taula, doncs ha hagut una discussió, no? I quan està parlant dels andalusos, els catalans, una altra vegada, tornem una altra vegada a aquesta diferenciació que té més a veure a les desigualtats que a la igualtat. Per això estava plantejant jo aquesta possibilitat, no? Que a mi em sembla que l'esquerra i sobretot en Comú Podem que s'apuntin a això del referèndum quan sabem que hi ha dues qüestions importants que són difícils de resoldre. Una, que és una il·legalitat, que evidentment no podem fer-ho sense trencar una il·legalitat. Dos, que evidentment això és es trencar amb la convivència i amb una qüestió de les igualtats entre territoris, perquè està basat en això, precisament, vull dir, perquè no hi ha una altra... No, diguéssim que això es planteja per trencar, diguéssim, aquesta necessitat que tenen els territoris a la resta d'Espanya de repartir-se la seva, la riquesa de tots, també dels catalans, evidentment, com espanyols que són, no? I, per tant, per mi, aquesta situació de dir, no, nosaltres estem per la igualtat, però també pel referèndum, perquè nosaltres som també d'aquesta posició de trencar aquest país en la situació que està, doncs a mi em sembla que té una contradicció en si mateixa. Per això plantejava això.
Argumenta el referèndum no tant per trencar, perquè Podem en si mateix no és independentista,
bueno,
o no es defineix.
No sé, la senyora de Colau, que és una líder... va votar sí al referèndum. Per cert, que el referèndum ja s'ha fet, sembla ser, no? Vull dir, perquè alguns ja pensen que aquest referèndum...
A quin es refereix vostè? El 9 de novembre o el del 27?
Bueno, és que no ho sé, perquè, clar, cada vegada estem fent referèndums. Vull dir que jo no sé si...
El plebiscit,
Això va ser un plebiscit, no? Sí. L'altre dia el Francesc Coms parlava del 9M, no? Que va ser per a ells era el referèndum, el famós, que s'ha posat ara sobre la taula, el ruït, no? Diguéssim, no? El referèndum unilateral d'independència ja es va celebrar, segons el Francesc Coms. Vull dir que... I que això, diguéssim, que no té conseqüències, s'ha de... I ha parlat d'altres països que han fet el referèndum. Si volem, parlem de Canadà, a veure com han sortit d'aquesta fase de referèndum que estan tant d'allò, perquè estan en una situació bastant lamentable, precisament conseqüència d'haver-hi passat per un referèndum que va trencar, diguéssim, moltes coses en la convivència del país.
On va guanyar el no, per cert.
Bueno, va guanyar el no, però vull dir, fins i tot guanyant el no, les conseqüències del referèndum van ser molt negatives.
Vale, jo, res.
Això ho diuen ells, no ho dic.
Molt breu, només només per rebatre això que deies tu ara, Sixte, que tu afirmes i argumentes, tu saps perfectament que la senyora Susana Díaz el que fa és mentir quan diu que una part dels catalans s'emporten els diners dels andalusos, etc, etc, i que per tant que tot això són arguments electorals.
Però la mateixa que Espanya es roba també.
Que tu diguis que això ho argumentes. No, perquè tu parles genèricament de que tots els referèndums són desiguals, no? Que una persona es pugui expressar i votar és, per mi, un dels actes més bàsics de la democràcia.
És un tema d'expressió de votar, perquè votar es pot votar i es pot expressar. És veritat.
Sí, el tema del referèndum no es posa d'acord.
El problema és que els referèndums i les votacions no es poden fer com es volen.
Però perquè no
ens... Tenen que estar dintre d'un marc jurídic, perquè estem en una democràcia de les modernes.
No, estem en una de les democràcies que comença i perquè no es poden adaptar...
Com ho dic, començar?
És a dir, 30 anys de democràcia no són...
40 anys, pràcticament, de democràcia. I tenim una democràcia i una Constitució que és homologable a qualsevol constitució del món occidental, de les modernes, vull dir, clar. Per tant, vull dir, bé, que n'hi hagi problemes està bé, però les hem de resoldre dintre d'aquest marc, i això no es permet, per això tenim aquest
clar,
problema.
Clar, perquè no es permet, aquí està el
però,
tema.
Però no es permet bé. Això, però algú serà, no? Vull dir, clar.
Bé, per no quedar-nos només en el referèndum, seguim, us recordem, amics oients, que avui, abans d'haver parlat amb un representant d'en Comú Podem, Josep Vendrell, número 3 per Barcelona d'aquesta formació, ens acompanyen Sixto Cadenes, que és gestor de l'Administració de Justícia i membre de la Junta de Societat Civil Catalana, i la periodista Teresa Carreras, membre de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya. El tema del referèndum, suposem que això, doncs, hi ha visions molt diverses. Potser el que la peculiaritat de Podem és que, sense ser en si mateix, fins i tot també a Catalunya independentista, demana, proposa el pacte per un referèndum, no? També un referèndum pactat, una mica en la línia del que alguns sectors del PSC també, i el PSC com a tal, acceptaria.
El PSC es va apuntar en el seu moment al dret a decidir, el famós referèndum, que
però sempre que fos pactat.
S'ha tornat una mica això, perquè l'Iglesias fins i tot li ha reprotxat això al Sánchez, no? Vostès allà a Catalunya recolzaven el dret a decidir, que és el que demanem nosaltres ara, no? I ara vostès no volen. Precisament per això, és que vull dir, el Partit Socialista va arribar un moment en què s'ha adonat que era impossible, perquè estava fora, diguéssim, del marc jurídic i de la democràcia en si mateix. Votar no és democràcia solament. Votar per votar no és democràcia. S'ha de votar amb unes regles de joc i s'ha de votar d'una manera ordenada i establerta, diguéssim, en el marc jurídic i en l'estat de dret. Per tant, el Partit Socialista es va fer fora d'aquest camí precisament perquè es va adonar que no era un camí correcte. I ara, doncs clar, estem com estem.
Més enllà de la qüestió del referèndum, perquè aquestes eleccions hi ha molts temes, hi ha moltes propostes... i hi ha moltes variables en joc. Quin creuen vostès que pot ser el paper de Podem, sobretot si treu un resultat millor que el 20 de desembre a Catalunya, on ja va guanyar i pot tornar, o fàcilment tornarà a guanyar, i al conjunt d'Espanya, si és segona força, per exemple, Podem per sobre del PSOE?
Particularment a mi m'agradaria que avancessin i que ho fossin més, precisament per una mica forçar no és la paraula exacta.
Acabaria de sacsejar la vida
però
política espanyola.
Però sacsejar una mica més la vida política i que no ens haguéssim de quedar amb arguments com aquestes són les normes i les normes són aquestes i no es poden tocar. Es poden sacsejar i es poden potser...
Mas es poden tocar.
Variar. No sé exactament.
Aquí hi ha una qüestió clau.
Em sembla important.
Ahir ho parlàvem, clar, per cert, amb la presència d'una representant del PP, perquè aquí van passant tots els partits, parlàvem del tema de la reforma de la Constitució, que és una qüestió molt important en el diàleg multilateral a nivell espanyol.
Ara sí que es podríem estar d'acord.
Clar.
És a dir, clar,
és vostè creu que es pot reformar?
I tant, que es pot reformar. Si és que la Constitució és moderna, la Constitució.
Però és que per ara que tenim el no.
Precisament, no, és que el no és perquè no n'hi ha suficients recolzaments per a una reforma constitucional, que no ha de ser precisament... La reforma constitucional no ha de ser per donar sortida a una situació concreta, vull dir, que també s'ha de dir. Però és evident que la reforma constitucional és més que possible. Però si està inclosa dintre del mateix text constitucional, que es poden reformar tota. Doncs fins i tot fer una altra amb una reforma constitucional.
Per tant,
clar que es pot, però s'ha de tindre i s'ha de fer com marca precisament l'estat de dret i la Constitució. Per això és de dir, les lleis es poden canviar? Doncs clar que sí, per això estan...
Amb una majoria qualificada,
evidentment, clar que
sí. I aquí, segons els resultats, és probable que calgui l'acord amb el PP, clar. Encara que no governés el PP, suposant que no governés...
És que jo crec que l'acord amb el PP, clar que té que ser possible.
I amb el PSOE, si governés el PP,
alguns parlen del...
Quan Podem.
Aquí estava llegint ara, no?, que el Javier Domènech parla de... plantejat d'una cultura de pacte i tal. Clar que si estem per una cultura de pacte, doncs clar que s'ha de poder pactar amb el Partit Popular qualsevol cosa. I, per tant, jo no entenc que no es pugui pactar en el Partit Popular una reforma constitucional o qualsevol altra qüestió.
Però per ara no vol ara, qüestió, Partit Popular.
L'altra qüestió és que, clar, no pactar significa també cedir per part de tots. I, clar,
no, home, però és que la política és això.
Això dic, perquè a vegades esto de pactar... És que amb el paper no es pot pactar perquè, clar, no vol fer el que jo vull fer. Clar, això no és pactar. Això és una
una cosa és el pacte de la reforma constitucional i una altra, ben diferent, és el pacte de govern, que aquí és on es jugaran les garrofes els polítics pel que fa a la seva credibilitat després de les eleccions. Sí,
evidentment.
A veure què acaba passant. Vostès per què
es
decanten?
La credibilitat després del que ha passat des del 26...
Per això,
el 20 de desembre,
han perdut una mica per aquesta banda.
Tots.
Exactament, tots. I aquí, sí. Doncs, Rajoy oferia al PSOE una gran coalició, el PSOE oferia a Pablo Iglesias doncs, un govern no de coalició, en fi... Però tot molt fragmentat. Clar, és difícil formar govern així.
Jo crec que no, encara no s'han abandonat les animadversions personals, que és el que frena moltes d'aquests pactes. Jo ara mateix no en veig un, no sé tu, però
no,
jo
tampoc,
veig cap.
Però el Rivera avui, que és poder que sigui una peça...
Important, Ciutadans.
No sé si serà clau, perquè això s'ha de veure, no? Però que és important és evident, i s'ha demostrat. No? Aquest ja ha negat la possibilitat de pactar en el PP, per exemple, fins i tot no amb el Rajoy com una qüestió personal, sinó amb altres persones del partit.
Avui ho ha dit Joan Carles Girauta.
Que a mi sembla una actitud, francament, en fi... A mi no m'agrada massa aquesta actitud, però no per res, simplement perquè, home, les persones no han de ser importants. El que han de ser importants són els projectes i les...
Home, és que el que s'ha de fer és canviar les polítiques.
Si no són capaços de superar aquestes diferències personals per estar per els interessos generals, doncs, home, a mi me deixa una mica preocupat.
Pot ser que el PP o el PSOE, respectivament, un a l'altre, s'acabin donant suport si canvia el candidat, sigui Pedro Sánchez, sigui Mariano Rajoy?
Penso que sí, però m'agradaria que canviessin les polítiques, és a dir, que tothom fes polítiques realment contra la corrupció, que això preocupa molta gent, i realment tot aquest tipus de polítiques que...
Per mi seria desitjable, per això.
Bé, veurem què passa d'aquí a 9 dies a les eleccions del 26 de juny. Avui hem analitzat l'actualitat de la campanya amb la presència d'en Comú Podem i amb la periodista Teresa Carreras i el membre de la Junta de Societat Civil Catalana, Sixto Cadenes. Que tinguin bon cap de setmana. Fins una altra. Bon vespre, bona nit.
Bon cap de setmana a tothom.
Cap de setmana, també.
Ara us deixem, quan ens acostem ja a les 8, amb la veu dels animals. També us desitgem, amics oients, molt bon cap de setmana.